Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Càritas Diocesana va atendre més de 36.000 persones l'any 2012, un 11,5% més de l'any anterior. Avui parlarem de la memòria de Càritas de l'any 2012. Ho farem amb Ramon Barnera, que és director de Càritas Diocesana, i també amb Paco Pardo, que és responsable del programa d'acollida de Càritas i que fa ja 12 anys que treballa a Càritas Sal. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Diumenge 6è del temps de Pasqua. La música del cel i de la terra. Un dissabte i un diumenge de Quaresma i durant aquest temps de Pasqua he assistit a alguns concerts de música sacra. He escoltat amb goig obres de Bach, de Victòria, de Haydn, de Palestrina, de Casanovas, de Händel, de Mozart, de Steiner, Espirituals Negres, de Pau Casals, i he experimentat com la nostra fe cristiana s'ha inculturat en una música bellíssima, ja sigui per les celebracions litúrgiques, ja sigui per expressar els sentiments humans, ben convençuts que Déu escolta el nostre cant. A la majoria, quan hem escoltat l'Escolania de Montserrat, per exemple, i per esmentar un cor d'infants, en alguns moments se'ns ha posat la pell de gallina i ens hem sentit convidats a pregar, a la joia, a compartir el sofriment, a sentir junts a l'adoració. Aboco una petita reflexió si pot ajudar. Fa uns 2.000 anys, en els dos travessers d'un fustot de tortura als afores de Jerusalem, es va acabar la concepció que la glòria de Déu era només un afer vertical, glòria a Déu a dalt del cel. La viga horitzontal modifica definitivament la qüestió, i a la terra pau als homes perquè el Senyor els estima. La fusió vectorial de la creu, cel, terra, humanitat, és plàsticament expressada en la coneguda sentència de Sant Irineu de Lió del segle II. La glòria de Déu és que l'home visqui en plenitud. Fixem-nos que la música sacra en alguns moments accentua la glòria de Déu i, en d'altres, el sofriment humà, causa de les misèries, fragilitats i pecats. Però, sigui quin sigui, és un sofriment obert a l'esperança que algú, Déu mateix, escolta i el converteix en desig d'estar al costat dels que sofreixen, de perdonar, de refer la nostra dignitat. Per això la música i el cant ens acompanyen en tota situació. On vull arribar amb aquesta reflexió? Primer, vull donar gràcies a totes les corals que en el seu repertori i en els seus concerts acostumen a interpretar algunes peces de l'anomenada música sacra. Tant de bo que els oients tinguessin al davant les lletres dels cants per comprendre'ls millor. En segon lloc, també vull donar gràcies a tantes persones que a les parròquies i la majoria per afició es preocupen del cant en les celebracions litúrgiques, amb molts pocs mitjans. Alhora tinc un record pels organistes, com s'agraeix l'ajuda d'un orgue en les celebracions. En un tercer moment, faig memòria dels nois i noies que amb el seu estil, amb els seus propis instruments, participen en les celebracions de les parròquies i ajuden a pregar. Desitjo animar la nostra jove orquestra diocesana que per la Pasqua jove i en tants altres moments ens ha fet vibrar. Però desitjaria que a les parròquies, allà on sigui possible, es constituís un cor, sigui gran, sigui petit, amb gent gran i alguns joves que asseguressin el cant del poble i que també poguessin oferir alguna interpretació per ajudar a tastar la bellesa de la música en la celebració. I els músics de professió, els compositors, els demanaria que s'atrevissin a compondre música sacra, sobretot litúrgica, que tinguin en compte les possibilitats i sensibilitats de les persones d'avui i els diferents moments que configuren la seva vida. Sé que és difícil, que alguns somriuran, com davant d'una carta als Reis, però estic convençut que l'evangelització passa per la bellesa del cant i de la música. D'aquí el títol, La música del cel i de la terra. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Encara que hagin passat uns dies, saludem i felicitem amb en Jordi. Felicitats, Jordi, per Sant Jordi.
Gràcies. Però ja serà del Sant Jordi del 2014.
Exacte, ja ho avancem. En Jordi Callejón, que és el delegat amb la pastoral amb joves i també rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt. Avui, atenció, en el conte que ens portarà en Jordi, perquè molta gent se sentirà identificada. A mi m'ha agradat molt aquest conte que ens l'explica en Jordi, que crec que ens portarà també molts i molts d'ànims a tots plegats. I el vull dedicar, Jordi, a la gent desanimada.
Molt bé.
I que no té esperança.
Perfecte. Mira, l'últim mes vas dir que jo venia aquí i fotia el que em donava la gana, però...
Aquesta però... vegada he sigut jo que t'ho he demanat.
Molt bé. Però veus, ja faig cas, eh?
Pels desanimats i pels qui els hi falta esperança. Escolteu el conte d'en Jordi, quan vulguis.
Hi havia una vegada, en un país molt llunyà, un home que havia de fer molt de camí per anar a buscar aigua d'una font. El camí era polsegós i feia molta i molta calor. De bon matí, el nostre protagonista agafava dues galledes d'aigua, les lligava a un pal, banda i banda, i carregant-se-les al coll, anava a buscar l'aigua per la seva família. Les galledes eren de fusta, d'una fusta molt bonica, però una galleda era molt vella, estava foradada i perdia molta aigua. L'altra era gairebé nova i no tenia ni un sol forat, i podia fer molt bé la seva feina. Un bon dia, quan l'home tornava de buscar aigua a la font, la galleda nova va començar a riure's de l'altra galleda. «Ets una galleda vella i foradada. No ho veus que destorbes el nostre amo? Ja no serveixes per res. Perds tota l'aigua. Ets una galleda inútil. Digues a l'amo que et llenci dins el foc, perquè amb tu hi perd molt». La galleda foradada va tornar molt i molt trista cap a casa. El camí de tornada se li va fer molt i molt llarg. No podia deixar de pensar que era un destorb pel seu amo, l'amo que la va comprar i que tants moments havien compartit. Potser sí que tenia raó l'altra galleda, i li havia de fer veure que no servia per res. Al cap d'unes setmanes, quan tornava de buscar aigua, la galleda foradada, tota moixa, va dir al seu amo: «Mira, ja fa dies que t'ho volia dir. Em sento molt i molt trista, perquè només faig que perdre aigua pels meus forats, i no et serveixo de res. Només et sóc un destorb. Per aquest motiu et demano que em llencis al foc i et facis una galleda més nova i que no perdi aigua com faig jo». L'amo li va dir: «Ni parlar-ne, no et llençaré al foc. Mira, tots aquests anys hem anat a buscar aigua junts. Si t'hi fixes, el cantó del camí de la galleda sense forats és desert, només hi ha sorra i pedres. En canvi, quan em vaig adonar que perdies aigua, vaig aprofitar per anar sembrant llavors de flors a la part del camí on tu sempre has viatjat. T'hi fixes, estimada galleda, quantes flors han nascut en el teu camí? Te n'adones que la teva aigua ha ajudat a fer-hi sorgir la vida?» La galleda, tota contenta, va comprendre que a vegades els nostres defectes es poden convertir en virtuts.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
El pressupost de Càritas Diocesana de l'any passat va pujar a més de 5 milions d'euros i va atendre més de 36.000 persones, un 11,5% més de l'any anterior. Avui parlarem de la memòria de Càritas de l'any 2012 i ho farem amb Ramon Bernera, que és director de Càritas Diocesana. Benvingut, Ramon.
Bon dia.
I amb Paco Pardo, que és responsable del programa d'acollida. Benvingut, Paco.
Bon dia.
Bé, senyor Bernera, cada vegada s'atenen a més persones. l'any passat, aquí ho dèiem, un 11,5% més de l'any anterior. La crisi cada vegada doncs, va afectant més. Doncs.
Sí, la veritat és que sí, i que bé, totes les perspectives són que aquest any encara augmentem més el de l'any passat. Vaig dir en la presentació de la memòria que això de la crisi ja no existeix. Penso que la crisi hi és, i, millor dit, hi va ser-hi. La crisi es va provocar com un tsunami i la crisi ens ha portat a una altra realitat social. I quan parlem de crisi, a mi almenys em dona la sensació de que sembla que un dia o altre això se superarà i que llavors que quan se superi la crisi tornarem com abans. I això no és així. Per tant,
no és així per què?
Perquè aquesta crisi ens ha retocat o ens ha transformat la realitat. I per tant haurem de tirar endavant a partir d'una realitat diferent de la que érem abans.
Quina és aquesta realitat que ha canviat?
Va, doncs una realitat que hem tornat, doncs, tots els paràmetres ens han tornat a 3 o 4 o 5 anys enrere. En la mesura que això s'allargui, aquesta recuperació, voldrà dir que encara tirarem més enrere. Per tant, ara ja s'està parlant de que els paràmetres estan a l'any 2000. Pot ser que si això tardi encara 2 o 3 anys a normalitzar-se una mica, que normalitzar no vol dir tornar al 2007, sinó a que doncs, es creï una mica més de treball, baixin alguns paràmetres com l'atur, però tampoc massa. Per tant, vol dir que, com el 2007, segur que no hi tornarem. Per tant, la realitat és la que és i serà molt, molt agreujada. I, per tant, és des d'aquesta realitat que vivim que hem de preparar-nos i que hem de treballar al futur. Perquè el futur no és tornar al 2007, el futur és readreçar aquesta situació i, en la mesura que puguem, anar-la millorant.
Anem, si us sembla, detallant els programes que teniu a Càritas Diocesana, el que més diners gasta és amb el d'aliments. 11.128 nuclis familiars atesos. Nuclis i famílies és el mateix?
Sí, sí, és el mateix.
O sigui, 11.000, més d'11.000 famílies ateses, sí. L'any 2012. Parleu-nos una mica en què consisteix cada programa. Per exemple, aliments.
Bé, el programa d'aliments és aquelles ajudes puntuals que poden ser més o menys espaiades. Hi ha que són cada 15 dies, però n'hi ha que poden ser un cop al mes, inclús n'hi ha un cop cada 2 mesos, però hi ha altres que pot ser 3 vegades al mes o 4. Per tant, és aquella ajuda assistencial de xoc, perquè els aliments no solucionen la problemàtica de la gent que ens ve a Càritas. Però és una ajuda de xoc per ajudar-los a continuar tirant endavant, a buscar perspectives de sortir-se de la situació. L'altra particularitat que té el programa d'aliments és que és un programa que està extès a totes les Càritas, per tant, a tota la diòcesi. Sigui amb els 8 centres de distribució d'aliments que en aquests moments estan funcionant, d'aquí poc n'hi haurà 10, sigui amb les Càritas, per petites que siguin, les Càritas parroquials que tenen el servei d'aliments. Per tant, aquest, que sabem que és de primera necessitat i d'això, és també un dels, o el servei més típic de Càritas, tot i que a vegades focalitza massa externament la feina de Càritas. I la feina de Càritas, el sistema d'aliments, el programa d'aliments abans del 2007 devia representar un 10, un 15% del volum del pressupost de Càritas. En aquests moments devem estar a l'ordre del 40 o 45%. Vol dir que aquí és on se veu més clar l'increment de la realitat d'aquest programa.
El segon programa, que és el que porta en Paco, que ara ens en parlarà, és el d'acollida, 7.000 persones ateses, 7.300. Uh-huh. El programa d'acollida, en què consisteix, Paco?
El programa d'acollida és la primera porta que tenen les Càritas per rebre les persones que volen parlar amb nosaltres. Llavors, el programa d'acollida, sempre diguem que no és tant un programa com un servei a les persones. No? És a dir, les persones se'ns apropen a les acollides, volen parlar amb nosaltres, ens volen explicar la seva situació, sigui a través del treball de... Bueno, aquesta feina es fa gràcies doncs, al treball de 13 tècnics professionals més una seixantena de voluntaris, no?, que estan repartits en tot el territori. Llavors, la idea sempre fonamental en els serveis d'acollides és fer un acompanyament en aquelles persones que estan en un procés d'exclusió, orientar-les, derivar-les... Doncs, doncs, als serveis socials més pròxims, a mirar de, fins i tot de fer ajudes puntuals a nivell econòmic, i fins i tot derivar-los a altres programes que tenim nosaltres de Càritas, els serveis d'orientació laboral, serveis d'atenció a l'immigrant, temes d'estrangeria, programa d'habitatge, però sempre diguem que és aquella porta que, a més, detecta noves realitats. Sempre diguem que és com una antena parabòlica, si un servei d'acollida, perquè moltes vegades del servei d'acollida, doncs, han sorgit altres projectes, no?, que ara mateix s'estan, doncs, duent a terme a Càritas.
Bé, abans d'entrar aquí, mentre preparàvem l'entrevista, jo te posava l'exemple de que hi ha, doncs, persones que es dediquen a tocar timbres de les portes, a demanar, a vegades ja no demanen diners, sinó que demanen aliments. Sí, sí. I en alguns casos, doncs, són les mateixes persones de forma periòdica, no? Què s'ha de fer amb això? Se'ls ha de donar aliments o se'ls ha de dir aneu a Càritas? Perquè n'hi ha que diuen que ja han anat a Càritas i que no els han ajudat.
Clar, abans, com et deia, les persones que estan en un municipi, no?, que viuen en un municipi i pateixen situacions d'exclusió, totes aquestes persones la població en general d'aquest municipi ha de saber que sempre hi ha uns serveis socials pròxims, no?, on poden anar a parlar amb un treballador social, un educador social, un professional, i explicar la situació que està visquent. També hi ha Càritas i també hi ha d'altres entitats. Llavors, clar, és lògic que quan tu vas a demanar, doncs, una sèrie d'ajudes o una ajuda en concret, doncs, amb uns serveis socials o amb la mateixa Càritas o qualsevol entitat, clar, aquell professional el que necessita és saber una miqueta sobre la teva història, com has arribat en aquella situació d'exclusió, què has fet fins ara, no? Llavors, sempre, com et deia abans, jo vull... estic segur que moltes de les persones que pateixen aquestes situacions, doncs, acaben trobant una mica la porta per entrar en el circuit que podríem dir, doncs, de poder ser atès per un servei social, per un Càritas, llavors...
Però n'hi ha que no es deixen, suposo, no?
I hi ha gent que potser, doncs, no vol entrar en aquest circuit, que, aviam, potser però... sona malament aquest circuit, però sí que hi ha una manera de fer o maneres de fer que són lògiques, perquè si, com abans et deia, si es fa una gran recapta d'aliments o es fa doncs, un aconteixement, doncs, d'una lectura de poemes, el que sigui, doncs, per recaudar diners, en el cas, per exemple, en el cas de Càritas, nosaltres tenim d'alguna manera l'obligació de demostrar que aquells diners, aquells aliments, han anat a les persones que realment ho necessiten, no? Llavors, clar, sí que de sempre, jo sempre m'han recordat de petit, quan trucaven a la porta, la mare obria la porta i veies allà una persona que estava demanant, majoritàriament sempre, jo me'n recordo que demanaven diners, no? Ara, per això m'assorprenia que
sí,
deies, no?, que demanaven ara aliments, no?
Sí, aliments, clar. Llavors... Se'ls ha de donar aquests aliments o no?
quina pregunta. Aviam, jo no donaria aliments. Jo,
el portaries, sí, a Càritas, que anés a Càritas.
O portaria a Càritas, o li diria, miri, doncs, podria anar, si vostè està per aquí visquent, tal, doncs, en aquest cas, perquè jo coneixo on és serveis socials, potser, com tu deies, potser tu no saps on és serveis socials i llavors el derivaries a Càritas. Aquella persona arribaria a Càritas, se l'atén i llavors s'estudia.
Això és veritat, Ramon?
Bé, jo també estic amb aquesta...
Home, ja creure que no el van atendre.
No, pot ser, perquè també dic, a vegades els serveis socials, i penso que fan bé, donar un ajut també equival a assumir uns certs compromisos. I, per tant, et donem un ajut a canvi de que, doncs, facis accions per tu recuperar la teva normalitat.
I quines accions ha de fer?
Bé, doncs, mira, poden ser des de cursos formatius fins a fer itineraris laborals, fins a itineraris laborals que el puguin ensenyar o puguin dur a buscar feina o a comprometre's una mica. A vegades hi ha problemes inclús de malalties que diuen, bueno, t'ajudem, però tu tens d'anar al metge o a complir aquests, això. I hi ha, doncs, que s'estimen més no anar a serveis socials perquè no tinguin el compromís o l'obligatat de fer aquestes coses. Jo, si em truquessin a la porta de casa, abans de dir-los aneu a Càritas, primer els diria aneu a serveis socials. Per què? Perquè la responsabilitat de l'ajuda, del tipus que sigui, tant promocional com assistencial, de menjar el que sigui, la tenen les administracions. Per tant, Càritas som una entitat subsidiària de les administracions, en tot cas, fem o col·laborem amb elles i fem allà on no arriben i en tot cas sempre procurem que sigui en col·laboració amb ells. Per tant, anar directament a Càritas, bueno, si no hi ha cap més d'això en aquest moment, sí, però llavors també es trobaran que Càritas li diran sí, però també ves tu a serveis socials perquè per això.
Sí, nosaltres, perdona, volia afegir una cosa, que és que sempre a Càritas hi ha una paraula que sempre utilitzem, que és la de corresponsabilitat. O sigui, no és, només que la responsabilitat la té serveis socials o Càritas o una entitat a l'hora d'ajudar una persona, sinó que també a la persona se li demana que s'impliqui, perquè és l'única manera que també hi surti d'aquest circuit. Perquè si no, si ell no vol sortir o no...
O s'ha acostumat a demanar caritat.
Correcte. No? És a dir, per tant, és a dir, sempre utilitzem aquesta paraula de corresponsabilitat perquè és l'única manera per ajudar aquestes persones. I moltes vegades aquest procés pot ser de mesos com d'anys. No? Però sí que...
Ens queden dos minuts. Quin programa destacaríeu a part d'aquests? Hi ha el d'immigració, cap a 5.000 persones, el de gent gran, el de laboral, el d'educació... Digueu-ne un, Ramon, un minut, i l'altre en Paco, va.
Bé, el programa d'immigració és un programa que històricament a Càritas ja ha tingut un treball important, fins i tot hem estat un referent en temes sobretot de regulació i de tramitacions i d'assessoraments, no només per immigrants sinó inclús amb empreses i amb professionals del tema. En aquests moments... que va estar un temps que focalitzava pràcticament l'acció de Càritas, el tema d'immigració, si parlem de 6 o 7 anys enrere, devia representar el 70% del volum de la feina de Càritas. En aquests moments, ja ho veieu per l'estadística i per les dades que surten d'aquí, ha baixat moltíssim. Tot i així, penso que encara estem fent una feina molt important en els temes aquests, bàsicament d'assessorament i, sobretot, d'acollida i atendre el tema d'immigració, que en aquests moments, repeteixo, ja no és tan punter ni és tan punyent com ho era temps enrere.
Jo destacaria doncs, el programa d'educació, sí, perquè estem parlant de mainada i adolescents, i a més estem en un moment en el que l'impacte de la pobresa és molt important i està sent molt important cap als més petits, no? En situacions d'exclusió molt importants, i és el dany col·lateral de tota aquesta situació, no? Per tant, jo destacaria sobretot aquesta feina que s'està fent amb els infants i sobretot moltes vegades gràcies al voluntariat, no? Que van en aquests reforços escolars i que, per tant, doncs, en ajuda a la mainada doncs, d'alguna manera a pair més aquestes situacions.
No? Ramon, què destaquem per acabar de la memòria?
Bé, de la memòria destaquem, m'agradaria, dos dades importants. Una, que tota aquesta feina, que la memòria, llegida així, és un paper fred, i que darrere d'aquesta memòria hi ha el treball de molta gent i, sobretot, hi ha la realitat d'una pobresa que només la pot mesurar o la pot explicitar la gent, que els tècnics i els voluntaris que estan en el servei d'acollida de Càritas i d'altres entitats, també de serveis socials, que veuen quan se'ls hi assenta una persona davant amb una problemàtica i que no és una pobresa estadística com quan parlem d'aquests paràmetres de pobresa, sinó que és una persona amb noms i cognoms que té una realitat i que les circumstàncies de la vida l'han portat en una situació extrema. I també voldria destacar de la memòria el treball dels tècnics que tenim a Càritas i dels voluntaris. Més de 1.600 persones donen el seu temps.
Gràcies, Ramon Bernera, director de Càritas Diocesana, i Paco Pardo, responsable del programa d'acollida. Que vagi bé.
Gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest passat dimecres vam celebrar l'1 de maig, el Dia del Treball. Com cada any, les delegacions episcopals catalanes de Pastoral Obrera elaboren un manifest en el qual donen a conèixer alguns aspectes que afecten els treballadors. Es llegeix, entre altres coses, el següent. Després de 5 anys de crisi, les xifres són tossudes. Estem al 26% d'atur, que en el cas de la joventut encara és més punyent, 54% d'atur. La taxa d'emancipació no deixa de baixar i un degoteig de joves emigren a l'estranger. Mossèn Fèlix Mussoll, delegat episcopal de Pastoral Obrera del Bisbat de Girona.
També, sobre el treball, l'abaratiment dels salaris, diu que es fa per posar fre a l'atur, i el que veiem és que cada vegada més hi ha més atur, i els jornals, els sous, baixen. Per tant, és una fal·làcia, és una gran mentida, no? I davant d'això, davant d'aquesta situació, el manifest reivindica el repartiment del treball. passar de l'economia especulativa a l'economia productiva. L'economia que en diem del bé comú.
En aquest manifest del 1 de maig llegim també que, segons dades de la plataforma d'afectats per la hipoteca, hi ha hagut 400.000 desnonaments des de que va començar la crisi. Reivindiquen el contingut de la iniciativa legislativa popular sobre el dret a l'habitatge, signat per més d'un milió de persones, tal i com el va presentar la plataforma d'afectats per la hipoteca, juntament amb moltes altres entitats socials. El manifest també diu que la crisi ha malmès les condicions de vida i treball. Els governs, amb el seu afany recaptatori, estan precaritzant beneficis i drets socials. No podem deixar, diuen, que es retallin els nostres drets, els de la ciutadania, aquells que constitueixen elements vitals per a la nostra societat, com la sanitat, l'ensenyament, la protecció social, serveis socials i dret de ciutadania. Reivindiquen el tancament de centres d'internament per a estrangers i una vida digna que no exclogui ningú. Aquest és algun petit fragment d'aquest manifest del 1 de maig que han firmat diverses entitats cristianes obreres i les delegacions episcopals catalanes de Pastoral Obrera. Anem ara a fer un repàs a la nostra agenda d'actes. Aquest diumenge, dia 5, quarta caminada amb Càritas per les Hortes i les Deveses de Salt. Inscripcions a 9:45 del matí al Parc Monà. Dos recorreguts a escollir, un de llarg i un de curt. Esmorzar al final del recorregut, subhastes solidàries. Helena Rodríguez Morell, educadora ambiental, ajudarà a reconèixer els ocells que es troben al llarg del recorregut. Dimecres, dia 8, trobada diocesana de turisme sota el lema El turisme religiós itinerari de fe, a l'hotel Carlemany de Girona. Des de les 10 fins a les 5 de la tarda, d'entre altres coses, benvinguda del nostre bisbe i conferències de José Antonio Donaire, doctor de la Facultat de Turisme de l'UdG, Martí Sabrià, gerent de la Unió d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Josep Maria Mauri, vicari episcopal del Bisbat d'Urgell, i mossèn Joan Naspleda, delegat episcopal de Patrimoni del Bisbat de Girona. El preu de la trobada és de 35 euros, és obert a tothom i inclou el dinar i la visita guiada a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. I el dissabte de la setmana que ve, dia 11, trobada de les hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes a Montserrat i Escola de Formació dels Cursets de Cristiandat a 9:15 del vespre, al casal Bisbe Cartanyà. Aquest diumenge és el Dia de la Mare, primer diumenge de maig, i també durant tot el maig és el mes de Maria. Nosaltres seguim celebrant la Pasqua. Mossèn Joan Baurés, benvingut.
Déu vos guarda a tots.
Saludem a totes les mares que ens escolten. Anem a conèixer, doncs, quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 5 de maig. Mossèn Joan Baurés és rector de la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Quan vulgui.
Bé, aquest Evangeli d'aquest diumenge 6è de Pasqua ja és, podríem dir, el penúltim, perquè l'altre diumenge ja celebrem l'Ascensió i l'altre ja és la Pentecosta, la conclusió de la Pasqua. Per això no és estrany que en aquest diumenge hi hagi un evangeli que precisament ens presenta ja el do, la promesa de l'Esperit Sant. Jesús, en pujar al cel, ens deixarà l'Esperit Sant. I per això en aquest diumenge escoltem aquest evangeli que ens diu que l'Esperit Sant, ho diu Jesús, us farà recordar tot el que jo us he dit. L'Església, de fet, viu gràcies a l'Esperit Sant i gràcies a l'Esperit Sant, com diu la promesa de Jesús, és guiada cap a la veritat sencera. Aquests dies passats que hem viscut, doncs, l'elecció del Papa, tothom ha parlat de que el conclave ha estat inspirat per l'Esperit Sant. I, de fet, sabem que les Escriptures estan escrites també sota la inspiració de l'Esperit Sant. I en parlem poc de l'Esperit Sant, potser perquè és esperit i no es veu, ja en parlarem per la Pentecosta. Però avui Jesús el promet, i el promet com un do que ajuda els que el reben, els que l'hem rebut en el baptisme, en la confirmació, doncs a portar aquesta vida que Jesús vol i a tirar endavant la missió de Jesús que ell ha confiat precisament a l'Església, a tota, als preveres, als bisbes, evidentment, al Papa, però també a tots els batejats, la missió de construir aquest món segons Déu. Que l'Esperit Sant, doncs, promès, ens hi ajudi.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Estel.